i van jugar, crec que una repesca intercontinental com a representants d'Oceania, i per això van poder entrar al Mundial, però si no, no haguessin entrat mai a una gran competició.
I no dic que la UEFA pugui fer alguna cosa, però diria que no li convé tampoc massa que Israel jugui aquesta Eurocopa. Dic que a nivell de seguretat, per tot el que comporta ara mateix Israel.
Home, ho complicaria tot bastant, a nivell logístic.
Per això, sí,
per afició, seguretat, etc.
Sí, sí, no és un bon moment. Bé, Israel, que fins i tot abans que hi hagués aquest conflicte, van disputar, o aquest moment on s'ha reavivat el conflicte, en Palestina, van jugar aquest any, de fet el mes de juny, al Mundial Sub-20, que havia de ser a Indonèsia, però Indonèsia, com a país musulmà, doncs no volia rebre Israel al seu territori i van haver de canviar la seu. I van marxar a Argentina, on Argentina sí que és un dels països on hi ha més jueus a tot el món, i era un país, diguem, més adient perquè Israel pogués sentir-se benvingut, no? Però vaja, que sabem que sempre hi ha controvèrsia, no? Si hi ha Israel pel mig. És una cosa que sempre ha passat.
20 minuts de la segona part. El Bernabéu, el Madrid, que es col·locarà a 7 del Barça i de l'Atlètic de Madrid, que té el partit pendent contra el Sevilla. Lucas Vázquez, aquí s'estaven agafant Ricard Sánchez i Joselu, atrapa André Ferreira.
Just abans de Nadal, no? Serà l'Atlético Sevilla, no?
El 23
o el 24?
23 de gener, 4:05 de la tarda.
23. De desembre, no?
Sí.
Sí.
De desembre.
Sí, és que crec que és gener.
És gener. Serà l'últim Superesports abans de Nadal.
Ostres, els fan jugar el dia 24.
24 també farem alguna cosa.
Cuidado.
S'ha acabat a Itàlia, Lazio 1, Cagliari 0. N'ha tingut una última, el Cagliari, tot i jugar amb 10 tota la segona part i part de la primera, plantat cara fins al final, però ha perdut gràcies al gol de Pedro. La Lazio, que està novena a la sèrie italiana, a 4 punts de les posicions de Lliga de Campions.
A la Premier, l'Everton està guanyant. Mulla el camp del Nottingham.
Sí, 0-1, al minut 27 de la segona part. Gol de McNeil. Fa res, 10 minutets, camí d'aconseguir una victòria important.
Ataca el Granada, Ricard Sánchez progressa per banda dreta, no hem vist el Granada projectar-se per banda en tot el partit, busca fer-se una autopassada però protegeix Mendy, apareix Rüdiger, el Madrid que busca sortir per, des del darrere és Àlava, que rebutja la pilota que no ha sortit, la controla Granada, Sergio Ruiz, allà amb Gumbau, jo xutaria ja des d'aquí, és que si no la perd, no? Que xuti, que faci alguna cosa, allà si hi ha un rebot, perquè és que si no et monta el Madrid la contra. Rodrigo, Joselu, sort que Joselu no crec que progressi, no, ja l'ha perdut, el joc dels disparats. I ja la té Granada.
La de hauria de xutar des d'aquí ha sonat molt aficionat al Camp Nou, xuta burro,
tribunero, L'altre dia, Joselu, em vaig fixar que amb totes les errades que anava acumulant en el partit contra el Nàpols, molts aficionats tenien aquesta actitud amb ell cada vegada que fallava i sabia greu, fins i tot. Però és que s'acarnissaven molt amb ell.
Sí, però jo no sé per què demana perdó, no ho entendré mai.
No
t'ho sentiré.
Sí, de nota, no?
A veure, millor que demani perdó, que faci altres coses, evidentment, però exacte, no, un jugador no ha de demanar perdó per fallar ocasions. No està malament tampoc, però em sorprèn, i més venint d'ell, jo crec que és significatiu, no?, pel moment que està passant al Madrid actualment.
Sí, sí. Miegos Petrovic, ha entrat al terreny de joc. Que és migcampista molt de destrucció, no, Petrovic? No? Sí, no? No és molt de talent.
Sí, ha entrat per... em sembla que per Manafà. Sí, aquest ha sigut el canvi. Bé, ha reforçat una mica el mig del camp. Estarà juntament Petrovic amb
Sergio Gómez. És bona, per Lucas Boyer. Posició correcta, continua Boyer. Boyer que ha de xutar amb l'esquerra. Ho té difícil per retallar. Té davant Rüdiger i ja t'has enredat. Boyer enrere cap a Weisman. Arriba ja els jugadors del Madrid. Aixecaves, Albert? Era fora de joc, sí?
M'ha semblat bastant clar.
Fora de joc. He volgut apurar la jugada fins al final per si marcava.
Però que bé l'ha defensat Rüdiger una altra vegada. Temporitzant a dins de l'àrea, que és molt difícil.
Però si ho saps... quan ja veus porteria, encara que estiguis lluny...
No, però jo crec que l'habilita Mendy,
sí.
Però aquí, si saps que Rüdiger és més ràpid, xuta.
Has de xutar amb l'esquerra.
És que no ha xutat el Granada.
No. Entrarà Ceballos per Joselu.
Per Joselu. Estrany, no? És un partit que pots acabar marcant per la dinàmica del joc. i que el canvi és bé.
Sí, mantens Rodrigo i Bellingham. L'altre dia Bellingham va jugar els 90 minuts. Va jugar durant el partit.
Bé, i el que es queda també és Valverde, que jo crec que és un dels jugadors amb una capacitat atlètica més impressionant de l'elit. O sigui, un d'aquests jugadors que arriba al minut 80, 85, 90 i continua fent unes curses i unes demostracions del que diem, de capacitat atlètica increïbles. O sigui, és un d'aquells jugadors que el pots mantenir als 90 minuts sense problema perquè fa l'efecte que no es cansa.
Que tinguin setmana neta és important també, no?, per entendre aquesta gestió dels minuts. Ara els pot donar 2-3 dies de festa gairebé i tornar amb energia. Però també jo crec que Bellingham, fins que no marqui, no la seu,
Això és probable, sí.
De Bellingham, qui pugnava ara amb Ignasi Miquel, serà servei de banda, enganxat la ubicació al banderó de corna, parlant Carleto i Davide. Se n'anirà Davide al Brasil amb Carleto si aquest finalment firma en Brasil. Van bojos per renovar-lo ara, Madrid, sembla que Ancelotti, però és que s'ho està guanyant. La gestió, els resultats, la dinàmica, la tendència de l'equip, l'estabilitat que està tenint no només l'equip, sinó l'entorn, tot el madridisme. Ara mateix el Madrid viu en una felicitat pura.
Sí, això ho pot jugar Ancelotti també, per demanar un contracte més suculent. I clar, si pensem en substitut, més enllà de Xavi Alonso, que jo crec que el seu futur passa per seguir a Alemanya, veurem si el Leverkusen o el Bayern, és que no hi ha altres noms que et garanteixin aquesta estabilitat que t'ha donat Ancelotti. A nivell de joc, jo crec que li podem discutir més coses, tot i que a Madrid no se li discuteix tant, però és que aquesta estabilitat en el món del futbol durant tants anys és molt difícil. Hi hauria un,
potser, no? Zidane.
Sí.
Una altra...
Però clar, seria la tercera?
La tercera,
la tercera etapa. Sí. Sí. Sí.
I ell, bé, no sé si està ja una mica de tornada, no?
Sí.
Zidane.
Sí. Clar, perquè ara no entrena des de...
Des del 2021.
És que a mi per això... Suposa que va esperant que Deschamps deixi el càrrec de seleccionador, però clar...
Esperant i Deschamps no, té molta intenció.
No. I ho va fent bé, llavors...
Bé, Deschamps va renovar un cicle més, no? Fins al final de... Ostres, no recordo si fins al final de l'Eurocopa o fins al final del següent Mundial, ara tinc dubtes.
A mi em sembla més Mundial, però ara no sé per què.
I se l'ha relacionat també molt amb el PSG, però jo crec que ell veu que allà és ficar-se...
No, i a més Ferran, també hi ha una altra qüestió important, que és que ell és de Marsella.
Ell
se'n va a París, segurament doncs es guanyi enemics, no, a la seva ciutat natal.
Sí, juny del 26, fins al final del Mundial.
No, jo crec que Zidane
pot fer un minicicle al Madrid i després del 26 a la selecció
per no perdre la pràctica
dues temporades.
I si mires a les categories inferiors, si mires al filial i al juvenil A, tens Raúl i tens Arbeloa. I a mi em sembla bastant millor entrenador Arbeloa que Raúl.
A Raúl no l'ha vist mai, mira que és mite, però mai sembla que no hi creuen.
A mi Raúl, la veritat, no em sembla un tècnic diferencial, almenys pel que fa a la pissarra, O sigui, segurament sí que és típic entrenador que igual arriba al vestidor i té el respecte ja guanyat només pel fet de ser qui és, però jo crec que pel que fa a aconseguir que l'equip doncs jugui bé, que segueixi doncs unes idees clares, i a més, jo Arbeloa, el que li he vist al Madrid a la Youth League, almenys em sembla un gran equip, el juvenil d'Arbeloa. Però bé, al final jo crec que Florentino sap que Ancelotti i Zidane li han donat molta glòria i que si pot tenir algun dels dos a la banqueta, doncs encara que sigui el tercer cicle de Zidane o bé, allargar aquest segon d'Ancelotti, doncs ell estaria més obert a això.
O Mourinho, no?
Clar. Hi ha una part del madridisme que et votaria Mourinho. Tant, sí.
Jo diria que Mourinho és el que reuneix, és a dir, és el que té més pissarra i també aquesta gestió de grup, i sobretot de cara a l'entorn i de cara a l'exterior.
Però és a nivell d'això, d'estabilitat, és pràcticament oposat a Ancelotti. Sí, jo crec que Florentino diu més tranquil,
pel caràcter,
no?
És a dir,
Ancelotti que Mourinho, no?
És a dir, Ancelotti gairebé...
Ui, Bellingham, la pilota que li filtra Valverde, Valverde treu André Ferreira a corna.
És a dir, Ancelotti sí que ha fet alguna declaració que ha generat certa polèmica, però no és el seu tarannà habitual. En canvi, Mourinho ja el coneixem. Sí, potser tens raó, que jo crec que Florentino està molt tranquil amb un entrenador com Ancelotti i Zidane, que gairebé mai eleven el to. Però a mi se'm fa difícil imaginar-me un entrenador dominant des de la pissarra i que no tingui tingui la resta, és que crec que tindria data de caducitat en aquest Madrid. Sí. Veurem Arbeloa, que jo crec que no té, és a dir, si cal té la pissarra o la pot tenir, però clar, dins el vestidor no sé com, no ha estat mai un jugador gaire, no? Gaire respectat potser, o amb un pes tan important com altres.
Mm-hmm. Aviam Cross treu André Ferreira de punys,
tot i que ha guanyat un Mundial.
Sí.
Però
Piqué li va dir sí, Cono.
Sí. Conocido.
Sí, però el Bernabéu hi ha un cop estimat, eh? Arbeloa.
Sí, jo també ho crec,
sí.
Eh?
Sí, perquè realment per tot aquest... o sigui, ara que parlava el Damià d'una mica aquesta part mourinyista de l'afició...
Allà, en Pere Lucas Vázquez, ui, li feia la passada a la mort a Bellingham i a Corna, ocasió molt clara pel Madrid.
O sigui, Mourinho...
Mourinho.
Mourinho és dios i Arbeloa és su profeta, pràcticament, no? O sigui, així seria el tema, no? Però bé, o sigui, ja diem, a mi Arbeloa, almenys el que jo he vist a la Youth League, està molt bé. Després això és difícil de traslladar al primer equip, evidentment, perquè hi ha uns egos i hi ha una pressió que no té res a veure amb la d'un juvenil.
Està apropant-se molt al gol Bellingham.
Ja s'ha deixat caure, com aquell qui no vol, Xavi Alonso, diu, continua Alemanya, Leverkusen o el Bayern de Munic. Però el Bayern ha canviat d'entrenador fa 4 dies.
Sí, però... Mira, abans ho parlàvem amb el David a la redacció, que el Bayern és molt de... Quan una cosa funciona, vaig i la compro directament. Mm-hmm. I jo crec que Tuchel no se l'acaben de creure, no acaben de veure que sigui aquest entrenador que els pugui elevar el nivell. I en canvi tenen un entrenador al costat, ben a prop, que a més el coneixen perfectament, que és Xabi Alonso, que jo crec que li poden oferir un projecte interessant. No ho descartaria, eh? M'encaixaria bastant aquest moviment. I crec que Xabi Alonso hauria de fer-lo. Qui sóc jo per dir-li, el que ha de fer Xabi Alonso, i que li ha de dir que no al Madrid, però crec que per el moment en el que està com a entrenador, amb el que ha construït, amb la importància que té ell com a entrenador, perquè allà ell és el principal protagonista, jo crec que això el Madrid no ho trobarà. Ara, si et ve el Madrid i tu li vols dir que sí, també ho entendré, perquè és molt difícil dir-li que no.
Nagelsmann, que va pagar el Bayern?
25 milions.
25,
imagina't.
25 milions, sí. Un dels, bé, l'entrenador més car de la història pel que fa a diners que ha pagat un equip per fitxar-lo, no? Hi ha un altre cas, també, que és el de Rubén Amorim, que quan l'Sporting de Portugal el fitxa del Braga, paguen 10 quilos, que també és una operació considerable, però el tema Nagelsmann sí, va ser...
I Potter, no, també? Però menys 7, pot ser?
És possible, sí.
Jo crec que 25 difícilment es tornaran a pagar per un entrenador.
No, sí,
és complicat. Més vista el precedent de Nagelsmann.
Sí, sí. No va sortir... No va sortir com per rendir honor als 25 milions, eh? Però el tema és que Tuchel, o sigui, que al final era un entrenador que també generava bastant de consens, tampoc està sent era brillant el Bayern, eh? Vull dir, al final l'has quedat eliminat amb un equip de tercera divisió a la Copa d'Alemanya. Hi ha partits de Champions on evidentment has demostrat el poder que tens, però d'altres on t'has quedat una mica curt.
I problemes al vestidor també amb alguns jugadors.
Sí.
Bastantes declaracions polèmiques.
Sí. El Bayern, que li agrada molt, o sigui, està ben tirada la del Joan, després ja veurem què passa, perquè al final si a Xavi Alonso li ve al Madrid, doncs com li dius que no, no? Però està ben tirada, perquè al final aquest efecte aspirador que fa el Bayern a la Bundesliga, doncs mira, tens un equip que t'està lluitant el campionat i al final t'endús l'entrenador, t'endús a lo millor un o dos jugadors.
El Wirtz del Leverkusen.
Correcte.
Sí, i l'entrenador i el millor jugador.
Sí, ja està. Sí, ja està. I competències activades, no? És el que ha fet el Bayern tota la vida.
Bernabéu, Dami.
Oh, Bernabéu, no passa res.
Bé, aquí la competència està desactivada des de fa una estona ja.
El Madrid deixa que passi els minuts.
Es va
aprovant, sí, la ruleta de Ricard Sánchez, però que no serveix per massa cosa, ja que el Granada és inofensiu.
Un golet, encara.
I molt obert en atac.
Mica.
Sí, mira, jo crec que el Granada ha de fer una cosa, que és xutar. Si xuta...
Una lliçó.
Potser marca.
No, una lliçó valuosa, no?
Sí, clar.
El Madrid està jugant al 10%.
Sí.
Si el Granada, si tingués una mica de, no sé, alguna cosa més en atac, vull dir, avui podria haver marcat algun gol, xutar, com a mínim, crear perill, però és que el Madrid està passejant. Un partit que avui el Madrid necessités marcar 6 o 7 gols ja s'hagués fet.
Hi ha molta diferència de nivell, moltíssima.
Però no sé, una mica, bé, anar-hi, fer un golet o alguna oportunitat, donar una mica de vida al partit.
Sí, hem de recordar que el Madrid té moltes baixes i està sobrevivint, sense jugadors importants. Això també se li atribuï el mèrit de la confecció de la plantilla, de tenir molts jugadors i totes les posicions doblades.
Sobre Iding, còmodament.
Sí, sí.
Vull dir, els partits de Cádiz, el Nàpols i el d'avui,
i sense
amb solvència.
Sense el seu millor porter, i el millor porter del món, sense el seu millor central,
exacte.
Sense Benzema, que evidentment ja no està aquí, però...
Xoameni Camavinga.
Exacte, vull dir, Déu-n'hi-do.
Sense Vinícius.
Sense Arda Güler.
Cuidado.
I amb Nico Paz, que sorprèn Dami, que no l'hagin convocat amb la selecció, a les inferiors de la selecció espanyola. Sí. De fet, abans que parlàvem d'Arbeloa, abans he vist un tuit que va fer, crec que el 2021, després d'un partit de Youth League del Madrid, que Nico Paz va fer una exhibició, que deia que no entenia com la selecció espanyola a les inferiors no l'havien convocat. Està amb Argentina i sorprèn que s'hagi escapat aquest talent que sembla que pot arribar lluny.
El fill de Pablo Paz.
Entenem que se'ls miren i que hi ha un seguiment. Segur. Per exemple, un que estem en una situació molt,
Carnatxo,
molt peculiar és... Ah, bueno, sí. No, anava d'Ibrahim. Que Ibrahim està esperant que el convoqui a Espanya, pot anar amb Marroc,
sí.
Però de moment, clar, jo crec que ja s'espera en Espanya, però no el convoca de la Fuente, s'acabarà cansant i acabarà marxant amb Marroc. Un jugador que té una qualitat
un jugador que sigui...
per anar amb la selecció que vulgui.
Un jugador que si va parar al Marroc es converteix instantàniament segurament en l'estrella de l'equip. Evident, o sigui, et faria canviar una mica l'arquitectura de l'equip, perquè sí. La Marroc que va arribar a semifinals del Mundial jugava un 4-3-3 bastant clar i potser a Brahim li vindria millor doncs, ser mitja punta i tenir més protagonisme per darrere del nou, però vaja, jugador que segur que seria molt important.
S'ha lesionat Brian Zaragoza, sembla que té algun problema als isquiotibials.
No sé si faltava això.
Males notícies pel meu sí. Comunió.
Bueno, però l'has posat avui, no? Te'l podràs canviar.
Bé, les bones notícies és que André Ferreira ha aturat. Així que mira.
Ah, bueno. Està ben tirat això, posar-te un porter en un camp difícil.
Un porter que era suplent.
Que era suplent.
Encara més la bruixa, bruixeria de Naveira em comença a preocupar encara més, eh?
Sí, perquè si el tenia posat en el Comuni això ja és...
No, però feia 8 jornades que estava jugant seguides. Ei, entrarà Álvaro Fernández, el jugador que havia estat a la cantera del Manchester United.
Bon jugador internacional sub-21 a Espanya amb aquesta nova generació. I bé, que està tenint minuts. De fet, jo crec que se'l van rifar bastants equips de primera divisió aquesta temporada, acabat finalment al Granada, i de moment bons minuts.
Una mica doble de Brian Hill, no?
Sí. Jugador de la mateixa generació que Garnacho. Jugaven junts a la Youth League fa un parell de temporades amb el Manchester United. Garnacho era l'extrema esquerra titular, Álvaro jugava a lateral dret. I bé, doncs un futbolista que ara està tenint la seva primera oportunitat en un primer equip pràcticament doncs al seu país, jugant al Granada.
Doncs aquí veiem Brian Zaragoza, que des d'aquell partit contra el Barça i la convocatòria internacional no ha fet massa cosa.
Sí, potser li ha vingut tot molt, molt de cop, no? I sent tan jove, li està costant gestionar doncs cada cop hagi passat a ser un futbolista més mediàtic. Sí, clar, realment et canvia la vida, fer un bon partit contra el Barça o el Madrid, a més amb una convocatòria que tinguis minuts, que va ser contra Escòcia, Dami?
Contra Xipre.
Va sortir una segona part.
Ah, no, exacte, sí, el d'Escòcia.
Escòcia, no?
El d'Escòcia a la Cartuja.
I ho va fer bastant bé, és a dir, va sacsejar una mica l'atac de la selecció. Clar, és difícil gestionar aquests canvis tan importants a la carrera d'un dia per l'altre.
Ha entrat Antonio Puertas, un històric del Granada, ja.
Sí, sí.
En substitució de Lucas Boyer.
Ell era de... Cantera Almeria, i de fet va jugar alguns anys al primer equip, però en una època que no era gaire bona per l'Almeria, i després va canviar d'un equip andalús a un altre.
2-0, ara mateix hi ha sensació, no?, que aquest partit pot durar 3 dies i el Granada no marca.
No xuta. No?
Correcte, aquest és el matís, que no xuta.
No xuta.
És que mira...
No, la superioritat del Madrid és...
Sí. De recordar que aquest equip li ha fet 2 gols al Barça. Evidentment era los Cármenes, tot el que tu vulguis.
És que
era un altre entrenador, però...
Bé, va trigar 17 segons a fer-ne Dami, concretament.
17 segons,
El partit de fa unes setmanes que el Madrid goleja el València 5-1, vull dir que el d'avui, tot i ser un 2-0, és molt més plàcid. Sí. I el de València va ser poc exigent, però el d'avui... Però és que estan tocant la pilota... Podien estar així tot el partit.
Però i Albert, i el dia del València... em va fallar un parell llogo duro encara amb el partit.
Sí, això diu,
que això del Granada no ho podem dir avui, o sigui, el Granada és que no...
Però és que és un 2-0 enganyós, vull dir, en cap moment deies, ui, no, que encara tindrà una oportunitat, no, no ha passat mai.
I aquest aquí amb sang a la banya que anunciaven del cacique Medina, tampoc l'he vist jo,
No.
Amb el punyal, ja, no he vist res d'això jo, avui.
Bé, entrarà el juvenil Gonzalo Garpé, juga encara amb el juvenil perquè té edat, però jugador més del filial del Castilla, Gonzalo García, jugador que pot ocupar doncs, pràcticament totes les posicions de l'atac. Realment aquesta generació que ha passat per les mans d'Arbeló al juvenil i també per les de Raúl al filial, doncs té uns quants jugadors que tenen aquestes característiques, no? Futbolista molt polivalent, que apareix per totes les zones de l'atac i que entra en el lloc de Rodrigo.
I és un jugador que és curiós com és el futbol. Ell és internacional sub-19 amb Espanya i va jugar a l'europeu perquè Ángel Alarcón, el jugador del Barça, es va lesionar i això va fer que ell entrés i va fer molt bon europeu, va ser un dels jugadors més destacats de la selecció espanyola, molt bones actuacions també al Madrid, com deia el Naveira, i un altre d'aquests futbolistes que pot arribar al primer equip. És difícil, però que té talent per, com a mínim, consolidar-se al futbol professional.
I que m'ha explicat el sorteig de l'Eurocopa de Alemanya, televisivament, avui s'ha confirmat que es veurà tot en obert a través de Televisió Espanyola, les diferents vies de Televisió Espanyola, però tots els partits en obert. Això en el món actual és molt difícil de veure. Des del 2004, l'Eurocopa del 2004, que no es veia en obert una competició d'aquestes característiques, doncs aquesta del 2024, tota sense pagar.
Una bona notícia.
Tots els partits, tots, no només els de la selecció espanyola, sinó tots els partits de l'Eurocopa.
Jo crec que el que viu Televisió Espanyola des del 2004, crec que refereix a que és el primer cop de la tele pública els últims 20 anys que fa una competició sencera, perquè realment l'última Eurocopa que la va fer Telecinco i 4, aquella ja va ser tota en obert, diria, però sí que és veritat que Televisió Espanyola feia molt de temps que no tenia un torneig de seleccions sencer.
O sigui, no hi havia res de pagament en aquella?
No. L'Eurocopa
potser feien partits per internet.
Sí.
No eren tots.
O si no, perquè feien per Telecinco, per 4, i a Vimat, sí, que és el seu canal de la TDT i tal. Però sí, aquella ja es va fer tota en obert, però és el que diem. O sigui, la telepública feia 20 anys que no tenia un gran torneig sencer.
A veure quines plataformes utilitza, això no ho especifica de moment de Televisió Espanyola.
Home, a veure...
Però, vaja, tampoc incideixen molts partits.
I entre la 2, Teledeporte i la 1, té canals a sobres, vull dir...
Vaja, si un dia no fan saber-hi ganar...
Per posar doncs escolta, és el problema de l'audiència a la 2,
I que des d'aquí un admirador, de Jordi Hurtado i de saber-hi ganar, però...
Mira, Nico Paz es prepara per entrar.
Si un dia hi ha d'haver un Polònia, Països Baixos, en comptes de Jordi Hurtado fent saber-hi ganar i Elisenda Roca preguntant per... l'último quadro de Francisco de Goya, doncs tampoc no passaria res.
Coincidiran partits a la tercera jornada de la primera fase i ja està, no?
Sí, perquè la resta aniran tots en horaris diferents.
Clar.
Per què ha entrat Nico Paz, Dami?
Per Brahim.
Ah, per Brahim. Bé, jo crec que el següent jove que hauria de tenir algun minut amb el primer equip del Madrid és César Palacios, que és el fill de César Palacios, el que va ser director esportiu del Numancia i d'Osasuna, i que és un jugador també d'atac i que a la Youth League ve de fer unes actuacions absolutament increïbles. De fet, l'últim partit del Madrid contra el Napoli, el d'aquesta setmana, o sigui, va ser escandalós el partit que va fer César Palacios. O sigui, que d'aquests nois d'atac joves que té el Madrid a la cantera, jo crec que properament pot tenir minuts.
Ojo, González Fuertes s'ha caigut. Puig sempre fa gràcia.
Sempre.
César Palacios pot jugar de fals nou o d'extrem esquerra, principalment. L'altre dia, de fet, va jugar... O sigui, jugava Iker Bravo d'extrem esquerra i ell de nou, però és un jugador també amb molta mobilitat.
I Bellingham en moda Messi, Ho juga tot.
Sí.
No el canvia mai, a Bellingham.
Ui, que m'emociono. I no es regula tant com l'argentí. Vull dir que ara l'hem vist pressionar amb certa intensitat.
Ui, compte, des de camp propi.
No.
Ha estat més lluny que Pelé, Gumbau? Jo crec, no? Ho ha intentat des de molt lluny,
Homenatge a Nahuel,
des de 70 metres. més o menys.
Pèl ridícula, eh? Sí. Perquè estava molt parat, tirant enrere. Com un...
Com a tosser, eh? Que diria Lluís Canut.
Com un sac de sorra, eh?
Sí, sí, sí. Que haguessin disparat, eh?
Caigut amb el... De culs a terra, eh?
Per què fa tanta gràcia que hi hagi un àrbitre i no qualsevol altre individu de la societat?
No, per caiguda d'àrbitre, i pobre, aquest sí que es va fer mal, a la FIBA Champions League, en un partit del Tenerife, em sembla que era del Tenerife, que es trenquen els creuats o s'ha trencat coll i barres, corrent per la banda, cau, i sí, carai, sí, l'home està destrossat.
S'afegiran tres. Bé, almenys crec que això. Mhm.
Estem a punt d'arribar al 90.
Estic parlant de creuats, sí, David, sí, sí. Rodríguez. Un home que s'ha trencat els creuats aquesta setmana.
Una desgràcia.
Ah, ja mer... Ui, Nico Paz! El xut de Nico Paz es regira des de la frontal, serà corna.
He de dir que t'he vist molt sencer explicant-ho, eh?
Sí, dir, no tinc cap problema.
Jo estaria... Vaja, és que...
Un dit, eh?
Que m'ha sorprès. Crec que és el primer pas també per...
Mira, Militao, el túnel de Bastillos.
Bugs Bunny.
La samarreta de Bugs Bunny.
O sigui que aquesta setmana ha sigut...
Aquest mateix dilluns.
Uf, duríssim.
És que no és la primera vegada que me'l trenco, per tant.
Clar, per això. És que això és...
Molts ànims amb la recuperació. Jugant a futbol, entenc, no?
Jugant a futbol en un partit que, bueno, es podria haver evitat.
Què hi farem?
Aquest no el vas veure, aquest partit.
Aquest no.
No puc arribar a tot. Ja, sí. no sé quina lliga juga el David, però ja... Vull dir,
no era ni una lliga, era un partit que vaig organitzar amb els companys del màster.
Ostres! Home, Xavi, no em demanis que també hi vegi això, eh?
S'acaba a la Romareda, Saragossa 1, Leganés 0, Berta el líder. Entrenador nou, victòria segura.
Un altre
cop. Clar que sí.
Ja ho deia Domingo Balmanya, eh?
Que referència tan sotanera, aquest, eh?
Per cert, encertat l'afegit, ja que no ho dieu.
Sí, 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 sí. Val. 3 minuts.
Però és com
però perquè no és notícia, ja.
És com cross, sí. És com cross, que no. Ja ho hem normalitzat, ja.
Partit plàcid, plàcid del Madrid. En porta dos de còmodes, còmodes, eh? Les dues últimes victòries del Madrid a la Lliga són de poc desgast.
Sí. La qual cosa, veient com el Barça afronta i treu aquest tipus de partits... fa pensar que ara mateix el Madrid està bastant per davant del Barça, eh?
I amb una llista de baixes important del Madrid.
Sí, 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 aquest, jo crec que això és una mica el que fa pensar, no?, que el Madrid està clarament per davant, perquè...
Però encara pot el Granada, anava a dir, perdó, que és que veia Neva que mirava porteria des del mig del camp.
És Rudi Garcó Vivà, eh?
Perdona, que veia una opció, a veure.
Es buiden les graderies del Bernabéu, eh? Tots a parlar a la Puerta 55.
Sí, home, és bona hora a Madrid, eh? Quarts de nou, anar a sopar.
Dissabte.
Sí, dissabte nit, sí, Madrid. Cal...
On aniries ara?
Cal tenir en compte les prioritats.
Els teus millors moments ara a Madrid, on aniries?
On aniries? En temps passats, no?
Encara està oberta la posada o no, Dami?
Ostres, no ho sé.
La nuit.
Jo no sé si està oberta. Està a prop del Wishing Center, la posada.
Sí, allò és zona de Goya, no? Que és així...
Zona de Goya, sí. Mira, és carrer Goya amb la Gasca. La posada,
no, per dir-li ara taxista, li deia
zona benestant, aquella, eh?
Sí, barri Salamanca, sí. Wishing Center, però jo ara no sé si està obert, la posada. Fa molt que no se'n sent parlar.
Perquè sopaves a prop o sopem a un lloc i anem i sortim a un altre?
És que pensa moltes vegades, ja ni sopes, eh? No? Entres pel tu diràs, piques qualsevol cosa, però com bé ha dit el Puig, són altres temps, eh, ja?
Sí.
No donaven quicos, no, la posada.
Sordi d'entrepà, que vas dir l'altre dia, no? El grup de WhatsApp.
Ostres, sí.
El sopar del Bernabéu.
El
sordi d'entrepà i Kit Kat, eh?
I una xocolatina.
El sopar dels campions.
I una poma, no l'oblidem.
Ah, sí, compte.
Sí. I final del partit. Xiula González Fuertes, ha guanyat el Madrid 2-0, la realització que es centra en el potser millor jugador, com a mínim sí. No esperàvem tant d'ell, i realment ha deixat grans detalls de qualitat. Brahim Díaz, sí, sí, l'assenyalen com a MVP del partit. Vaja, jo crec que l'adjectiu posa el que vulguis, però segurament un dels que més s'assenyeixi el que hem vist avui és partit plàcid del Madrid sense despentinar-se, victòria 2-0 contra un Tubet Granada.
Es continua líder al Madrid, 38 punts, enfadat amb el Girona, també amb 38, millor gol a l'average del Madrid, que té un més 24, en aquest gol a Veraix per un més 16 del Girona. Per tant, amb avantatge prou ampli en aquest gol a Veraix general. Tercer l'Atlètic de Madrid, a 7 punts del Madrid. Quart el Barça, també a 7 punts del Madrid, i a 7 del Girona. El Granada queda penúltim amb 7 punts, a 3 ara mateix de la permanència que marca el Mallorca en aquesta classificació de primera. A priori el proper partit del Madrid serà més complicat, el Benito Villamarín contra el Betis dissabte que ve a 4:45 de la tarda, i el següent del Granada, la Lliga, serà a casa contra l'Atlètic de Bilbao diumenge a 4:45 de la tarda. Poc més podem afegir, no, Naveira, del que hem vist avui, el Bernabéu?
Sí, sí, és un partit que no dona gaire més per l'anàlisi, no? Un Madrid que realment doncs, ha estat molt còmode, un Madrid doncs, que sobretot amb un mig del camp on hi ha Valverde, on hi ha Bellingham, on hi ha Kroos, doncs té moltes coses i moltes virtuts doncs, per poder dominar i gestionar els partits a plaer. Avui doncs, sabien que amb una versió on han jugat dues o tres velocitats per sota del que ho farien en un partit més important, doncs jo crec que sabien que s'endurien el partit. El Granada, doncs, jo crec que tot i l'actitud que ha pogut mostrar el Madrid doncs no s'ho ha acabat de creure i ha assumit més un paper doncs, d'intentar no sortir gaire escaldats del Bernabéu i no perdre potser per golejada. I bé, doncs, dia tranquil pel Madrid, una altra victòria més i torna a ser líder.
A veure, et deixo que vagis a muntar l'arbre de Nadal a casa.
Dóna'm alguns altres deures, algun altre propòsit, perquè no... Gràcies, Xavi, que vagi bé.
Fins ara. Passa un minut de 8:45 de la nit. Abans d'anar a la pausa ens actualitzarem per saber també les coses que estan passant al món més enllà dels esports. A aquesta hora de la nit ja és ben fosc, ja fa estona. Els llums de Nadal encesos també a Barcelona i a molts punts del país. Bàrbara, per on passa l'actualitat d'aquesta hora? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs pel conflicte entre Israel i Palestina, perquè Hamas assegura que no alliberarà més hostatges fins que no acabi la guerra a Gaza. Així ho ha dit el líder del grup islamista a la cadena Al Jazeera. El portaveu del grup terrorista ha afegit que ja no hi ha negociacions sobre possibles noves treves i que si es vol continuar intercanviant hostatges per presoners palestins, cal un alto al foc integral i definitiu. A Dubai, mentrestant, la nova jornada de la COP28, la cimera de les Nacions Unides contra el canvi climàtic, ha fet avui un pas endavant, una aposta per les energies renovables. 120 països s'han compromès a triplicar la capacitat mundial d'energies renovables de cara al 2030. Així ho ha anunciat el president francès Emmanuel Macron.
Sí, l'eficiència energètica.
L'eficiència energètica és el que permet reduir el consum, així com les energies renovables i l'energia nuclear. Per això hem pres compromisos clars en aquest acord i hem decidit doblar les nostres inversions en eficiència energètica, triplicar la capacitat en renovables de cara al 2023 i triplicar-la també en energia nuclear al 2050.
En nuclear a 2050.
També a la cimera, els Estats Units s'han compromès a fer una donació milionària per ajudar els països en desenvolupament en el seu desplegament d'energia verda. I a Catalunya, un motorista mort aquesta tarda a l'N240, Vinaixa, Les Garrigues, després de xocar amb un cotxe i un totterreny. És el 52è motorista que mort aquest any a les carreteres catalanes i la víctima mortal número 140. Ara s'investiguen les causes del xoc.
Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
Passen 3 minuts de 8:45, una pausa i tornem a 8:45. Bàsquet Girona, Morabanc, Andorra. Les 9 tenim un molt bon partit també a la Premier, un Newcastle Manchester United. I ara de seguida la Laia Colla amb la prèvia del Barça Atlètic de Madrid de demà.
Superesports amb Xavi Puig.
Aquest és el so que fas quan vas a comprar el pa. I aquest és el so que fas quan tornes amb un Skoda i t'has oblidat completament del pa.
És impossible resistir-se als Skoda Days. Preus increïbles en tota la gamma només fins al 30 de novembre. Informa-te'n a Mas Pregauto i emporta't el teu cotxe a Granollers i Manresa.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
RAC1 presenta Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des de l'antena Tren Lab de Renfe, al Tecnocampus de Mataró, amb motiu del 175è aniversari del tren Barcelona-Mataró. El diumenge 3 de desembre, a 10:45, un programa per commemorar la primera línia de tren de l'Estat, Barcelona-Mataró.
També coneixerem a fons l'antena Tren Lab, l'acceleradora d'empreses de Renfe per impulsar la innovació tecnològica.
Diumenge 3 de desembre, a partir de 10:45, Via Lliure, amb Xavi Bundó, des de l'antena Tren Lab de Renfe, al Tecnocampus de Mataró.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Soc Pep Pérez i aquest és el meu vers de Nadal. Els carrers són plens de llum i la gent plena de joia. A dintre de cada llar hi ha gresca i xerinola.
Aquest Nadal, RAC 1 puja dalt de la cadira. Envia'ns el teu vers amb una nota de veu al 618-897-485.
RAC 1. Joao Fèlix versus Griezmann. The Final Fight. Aquest diumenge a partir de les 8 a RAC 1.
You win. Perfect.
Fot-li pou amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1.
Tots som 1.
RAC 1.
Maria Ginxó i Marina Vilalta, la pastora en actiu més gran de Catalunya.
Perquè vostè des dels 5 anys que surt cada dia a pasturar les ovelles.
Sí, cada dia sortia a pasturar les ovelles, sí.
I no s'avorreix?
Sí que m'avorreixo una miqueta. Ara ja mai fet gran, ja no... Ja no tinc aquella voluntat que tenia d'anar-hi. Ara ja tant se m'endona.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés.
RAC 1.
Tots som 1. Superesports amb Xavi Puig.
Passatgeix i nota 8:45 del vespre, Superesports RAC1, d'aquí a 9 minuts a Fontejau. Comença un bàsquet Girona, Morabanc, Andorra, i ahí tenim el Dani Aguilar. Hola, Dani, bona nit. I era, ara el recuperem, el Dani Aguilar des de Fontejau amb aquest bàsquet Girona, Morabanc, Andorra. Laia Coll, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
D'aquí a 24 hores i 23 minuts començarà l'Estadi Olímpic i Lluís Companys, un partidàs, un Barça-Atlètic de Madrid, quart contra tercer a la Lliga Espanyola, ja sabem segur, Laia, sense Ter Stegen, eh?
Sí, demà no jugarà l'alemany perquè continuen molèsties a les lombars. De fet, no se sap quan estarà disponible. Aniran dia a dia en funció de les sensacions que tinguin, però sabem ja que Iñaki Peña tornarà a defensar la porteria del Barça. Encara no hi ha convocatòria per demà, la tindrem al migdia, perquè Marcos Alonso és dubte. Avui no s'ha entrenat amb el grup per molèsties i ha fet treball al gimnàs. Doncs Ter Stegen i Gavi, baixes segures. Marcos Alonso és dubte per part de l'Atlètic de Madrid, baixes de Vitolo, Lemar i Barrios, que hi va passar pel quiròfan per problemes al menisc.
Anem a escoltar què han dit els entrenadors, que ha dit Xavi, també Simeone a la prèvia.
Doncs Xavi vol recuperar el joc perquè creu que així estaran més a prop de sumar els 3 punts. Ha destacat la importància del partit de demà, però creu que una derrota tampoc els deixaria fora de joc.
Sí, en caso de no ganar, pues sí, serían puntos, pero creo que la liga es muy larga. Es muy larga, nosotros queremos ganar y queremos acortar estas distancias y ojalá fuéramos líderes. No estamos en una situación cómoda, claro, vamos a 4 puntos de 2 equipos punteros, pero esto habría que seguir en el caso de que mañana la cosa no funcionara y tendríamos tiempo suficiente, pero queremos pensar en positivo de que mañana saldrá un buen partido, que conseguiremos los 3 puntos y que sí, y que seguiremos en esta dinámica buena porque...
Ara mateix, a l'espera del que passi demà, Barça i Atlètic de Madrid sortiran a la gespa de Montjuïc a 7 punts del Real Madrid i del Girona. Tant Barça com Atlètic de Madrid sumen 31 punts a la classificació, però recordem que els matalassers tenen un partit pendent i a més tenen la baraja favorable. Per això l'Atlètic de Madrid és tercer i el Barça quart, perquè els de Simeone han fet 3 gols més que el Barça fins ara i n'han encaixat 2 menys. L'entrenador matalasser, que per cert no ha guanyat mai el Barça jugant com a local al Barça, és a dir, no ha guanyat mai el Camp Nou, creu que en les últimes temporades el seu equip ha demostrat que ja no hi ha tanta distància entre ells i els dos grans, entre Barça i Madrid.
Es difícil ponerse a valorar. En principio
siempre el Barcelona y el Real Madrid parten, como lo dicen los números, con más posibilidades de ganar. Creo que en este último tiempo hemos acortado esas situaciones en base a hechos, no palabras, y bueno, a seguir trabajando, buscando acortar cada vez más esas distancias que antes eran enormes.
La prèvia del partit de demà ha estat marcada sobretot per un nom, i és el de Joao Félix, que està cedit pel club matalasser al Barça. Griezmann li va fotre un pal dijous en declaracions a Movistar, i avui ha sigut el torn de Simeone, que també li ha dedicat unes paraules al portuguès.
Yo le digo lo que pienso. Digo, el fútbol no se, no se explica por un partido. Un partido es un partido. Lo importante es la continuidad. El sostener un trabajo, el tener una historia detrás, y creo que eso es lo que cuenta un partido, lo pueden jugar bien todos.
Doncs en la línia de Griezmann, que li va faltar constància en la seva etapa a l'Atlètic de Madrid. Creu Xavi, però, que tot plegat servirà de motivació per Joao Félix, que ja va marcar dimarts en el partit de la Champions.
Debe servir de motivació, ¿no? Le pasó el día del Porto, ¿no? Que es, él es de Benfica y le motivó y nos ayudó a conseguir ese resultado tan, tan importante en Champions, pues mañana lo mismo. Tiene que ser una extra motivación para él, ¿no? El hecho de jugar contra su ex-equipo y a la vez que pertenece todavía al Atlético de Madrid, pero creo que está muy motivado, está feliz, nos está aportando mucho, está implicado, está siendo constante, y a partir de aquí dependerá de su rendimiento, pero estoy encantado de momento de su rendimiento y de cómo está en el, cómo se ha adaptado al grupo.
Veurem demà si Joao Félix continua amb aquesta constància i amb les bones sensacions del partit,
bueno,
de dimarts.
O diu Xavi, perquè vaja, de moment... De
constància des de dimarts, dos partits.
Això sí, pel que fa al rendiment golejador, com a mínim, feia molts, molts, molts dies sense gol. Jo, de moment, encara estic més en la línia Simeone, en aquest cas, que un partit no et marca la trajectòria, de moment, del Barça. I així aquesta setmana, al Mundo Deportivo, que el Barça es començava a plantejar quedar-se en propietat Joao Félix i Cancelo, i que el desembre potser començar a negociar. Vaja, jo esperaria una mica acabar de decidir això. I tant. Veient el rendiment, jo et diria molt més de Joao Félix que de Cancelo. Jo crec que Cancelo ja saps el que et dona, i per tant ja saps si el compres així o no el compres així, però jo amb Joao Félix m'esperaria per saber si realment és un jugador com per voler-ne fer una inversió per quedar-te'l.
Sí, sí.
Qui sóc jo, evidentment, com deia el camí amb Xavi Alonso, qui sóc jo per dir-li al Barça el que ha de fer amb Joao Félix.
Avui també hi ha hagut crida de Xavi perquè l'afició demà els doni suport, i també del president Joan Laporta, que ha estat a l'entrenament i ha esperonat als jugadors de cara al partit de demà i també la setmana que ve contra el Girona. La previsió és que hi hagi entre 40 i 42 mil persones demà a Montjuïc, una entrada en la línia de la temporada, però clar, l'expectativa inicial era molt més alta, tenint en compte que és un partit contra l'Atlètic de Madrid i que al final és un partit que pot marcar el devenir de la temporada. Així també ho ha dit Joan Laporta, que estan ara en un moment que pot servir de punt d'inflexió, i per això reclamava aquest suport de l'afició. Demà, a partir de les 9, el partit xiularà Sánchez Martínez, i al bar hi haurà Hernández.
Sí, ens apuntava algun oient que els preus precisament no són populars, que l'entrada més barata, si no ets resident, són 99 euros.
Caríssims.
Els residents, entenc que és a Barcelona...
Els residents de Catalunya tenen
Catalunya,
un 40%.
Un 40 o un 15?
Si no l'han baixat, era el 40%.
D'acord.
Ara ho comprovaré, però fins ara era del 40%. De fet, la temporada passada era del 50%.
99 euros i 219 la més cara. Veurem demà quina entrada hi ha a l'Estadi Olímpic i en Lluís Companys. Demà t'escoltem. Laia, gràcies.
Gràcies. RAC 1.
Joao Félix versus Griezmann, The Final Fight, aquest diumenge a partir de les 8 a RAC 1.
You win. Perfect.
Fot-li pou amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1.
Un minut i tres quarts de nou, un minut i comença Fontejau el bàsquet Girona-Morabanc Andorra d'aquesta dotzena jornada de la Lliga ACB. De moment el bàsquet Girona 6 victòries, 5 derrotes, el Morabanc Andorra 4 victòries i 7 derrotes en el que portem de competició. El Girona que ve de caure de manera molt i molt clara de 37 punts al Palau Blaugrana contra el Barça, el Morabanc Andorra ve de caure a la pista del Reial Madrid i de fet ha perdut els últims 4 partits que ha jugat l'equip Andorra. A veure què passa avui a Fontejau, on el bàsquet Girona ha guanyat 3 partits i n'ha perdut 3. Fora de casa, el Morabanc Andorra només ha sumat una victòria en el que portem de competició. A Fontejau, ara sí, Dani Aguilar, bona tarda, bona nit.
Hola, Xavi Puig, molt bona nit.
Acompanyat per l'Artau Pasqual, avui a la zona alta de Fontejau. Hola, Artau, bona nit.
Hola, Xavi, bona nit.
Ambient de gala, Dani, avui, per veure aquest bàsquet Girona-Morabanc Andorra.
Prou, i després d'un gran moment, que ara, si vols, repassarem. Xavi Puig acaba de presentar-se en societat la mascota del bàsquet Girona.
Home, la cucullona.
La cucullona, sí, sí. Que és, sí, sí, és una barreja d'un cocodril i una papallona, Artau. Eh? Un cocodril amb unes aletes de papallona.
Sí, apostem per l'originalitat, aquí, Girona.
Val. Doncs això, ja s'ha presentat la... Últimament va molt de mascotes, això, al Superesports, que em vas entrevistar una, Puig, fa un parell de setmanes. I...
Sí,
sí, no?
Sí, amb la Cisa, sí, la mascota la Cisa, de l'equip de futbol.
I avui s'ha presentat la Cucullona. Amb
és,
allò...
és un cert mitològic de Girona, la Cucullona. Vull dir que no, és una cosa perquè sí.
Ah, val. Perdó, doncs. Doncs la Cucullona, que ja ha estat presentada i que ha arrencat ara mateix el partit aquí a Fontejau, amb intercanvi ràpid de cistelles. S'ha penjat ara mateix Maritja en una esmaixada i es queixava el tècnic Salva Camps. En qualsevol cas, arrencatge al partit, ho ha fet amb el bàsquet Girona vestint de negre. Preciosa equipació, segons el meu punt de vista. Mike Iroegbun, Markel Brown, Anif Toms, amb Sergi Martínez i amb Goloman. Mira, ara el primer triple d'Ike, no hi va. El Morabanc Andorra, que ha sortit amb Rafa Luz, amb Jan Montero, amb Tobias Borg, amb Nacho Llobet i amb Marin Maric. Un minut de partit, 2-2. Rafa Luz, l'incombustible base del Morabanc Andorra, defensat per Iroegbu. Montero cap a Nacho Llobet, el Sant Cugatenc cap a dins, ho fa molt bé això el Nacho. Aquesta continuació, Artau, s'obri com sempre el pivot català.
Sí, aquí ho veiem, eh? Realment Rafa Luz juga de base posicional, però el jugador que catalitza el joc de Morabanc Andorra no és altre que Jan Montero, que ja la temporada passada va fer un partit descomunal amb el Betis aquí a Fontejau i que, doncs bé, amb Andorra mica en mica va trobar la seva plaça.
Ara quin tap de Goloman sobre Maric, surt en transició Yves Pons. Ens ho podem passar bé avui perquè el bàsquet Girona té ganes de redimir-se després del partit del cap de setmana passat al Palau Blaugrana. Iroegbu cap a Markel Ground, no hi va, el triple, rebot ofensiu que el batalla i Font, serà possessió pel Morabanc Andorra. Insistim, Salva Camps, que vaja, estava molt empipat a la sala de premsa del Palau Blaugrana després de la tova que li va caure de més de 30 punts al Palau Blaugrana.
Sí, un partit que va ser dels més complets, dels més plàcids de la temporada del Barça,
sí.
I que en clau Girona va evidenciar, no, una mica les dificultats que té aquesta plantilla per jugar a registres que siguin diferents bàsicament d'intentar jugar a tota velocitat. El Barça va ser capaç de dominar i el Girona no va trobar una altra marxa. És una característica que en molts partits ha estat una fortalesa i que en la del Barça, doncs, va ser una limitació massa decisiva.
Ara cistella d'Ike. 2 minuts de partit, 4-4, s'atura ja el partit per primera vegada. A veure què és el que està passant. Un challenge, un primer challenge, que no sabem
ja
exactament... Sí, 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 sí. Últimament, els partits de Fontejau hi ha molt challenge, trobo. Mira que ahir...
Només
Palau
a Fontejau?
Blau... Sí, no, també és veritat. Ah, va ser ahir que va jugar al Barça, al Palau Blaugrana? Sí,
sí, sí, sí, va ser ahir, Daniel, sí.
Perdó, van haver-hi molt pocs, oi? Que aquell final, Jaume, i crec que ja està.
Sí, crec que Colo va anunciar el primer... El partit ja molt avançat. Seria
sí,
tercer
sí,
quart,
sí,
potser.
No sé si des de televisió sabeu que estan revisant. Perquè
ara
nosaltres
mateix
des d'aquí...
no et puc ajudar.
Val. Des d'aquí... Val, perfecte. Des d'aquí no sabem exactament què és el que estan revisant, però vaja, en tot cas... Ah, marcador, eh? És que hi ha molts problemes amb el marcador. Crec que era una qüestió de temps. Clar, clar.
Sí, marcava 7.57, em sembla, i hem pujat a 8.08. Era 11 segons.
Doncs mira, un altre tòpic aquí, una altra tònica. Coi, cada inici de partit hi ha algun problema amb el marcador aquí a Fontejau.
8-0-8 per al final del primer quart. Vinga, va, es reprendrà el partit, que es torni a escalfar tothom. Vinga, la pilota per Moravanc Andorra, Jan Montero, aquest controvertit jugador dominicà que va marxar amb una espantada de Gran Canària, moltíssim talent, després en parlarem. Capaluz, aquest, a la cantonada, penetrant Borc, una altra vegada Capaluz, el triple, no hi va, el rebot per Sergi Martínez, que els atrapa a tots, està treballant molt bé en rebot, és el, crec que, màxim rebotejador del bàsquet Girona aquesta temporada, en Sergi. Iroepo, ara es precipita el jugador de bàsquet Girona en la transició, Luz cap a fora, atacant Andorra, en estàtic, una altra vegada, asserenant la jugada, molt bé, cap a dins, pilota interior en Maric, es regira, semiganxet, aprofitant la superioritat física, Mif Pons es posa per davant l'Andorra.
Marin Maric, que és un jugador molt resolutiu a prop de la pintura i que pot portar problemes, perquè Golomán no és una presència interior i ja veiem que s'havia conquistat el triple en Pons, que precisament ara fica el triple.
Triple, Dives Pons, per situar per davant el seu equip, 7-6. Ara el contracop ràpid del... Ui, del Moravanc Andorra. Què acaba de fer, Rafa Luz? Quina picadeta de dits més estranya.
Jo no sabia que saltés tant.
No. Però ha anotat en rebot ofensiu 7-8. De moment van anar els atacs. Ara perd la pilota Markel Brown. En Montero, que és molt ràpid, al dominicà, cap a dins, sense problemes. És bo que ets en Montero, eh? Artau?
Sí, és un jugador que, per talent, podria estar gairebé al nivell que volgués. Se'l va vincular amb molts equips d'Euroliga al llarg de l'estiu. Es parlava d'ell també com un jugador que podia ocupar qualsevol dels grans mercats de la Lliga Endesa. I vaja, triple de Sergi Martínez.
Triple de Sergi Martínez. Com ha arrencat el partit?
Sí, a veure si em permeten acabar amb el tema de Montero.
Endavant.
La qüestió amb ell al final és que doncs, no tenia l'oportunitat de continuar destacant a Gran Canària i ha acabat apostant per un escenari que és el d'aquest Moravanc Andorra, que probablement li permetrà propulsar encara més la seva carrera. Andorra és un equip que està en unes circumstàncies millors que el Betis de la temporada passada, però que igualment necessita d'un generador de les seves característiques, i vaja, és un jugador que els pot donar victòries fora de guió de les que són realment valuoses, al mateix temps que ell continua cimentant la seva candidatura a No Oblidem. Fa no gaire era un jugador que estava en el radar d'NBA, fins i tot.
Sí. Aquí segurament podrà créixer més. Es reprèn el partit, 6-27 per al final del primer quart. S'aixeca el Borg, mira, triple, estat de 3, sí. Déu-n'hi-do amb l'encert, com ha començat, com ho vam veure ahir en el partit entre el Barça i l'Asbel Villarban d'Euroliga. L'altra banda, Heroic, vostè back des del triple, no hi va. De moment precipitat i que no li estan entrant els llançaments, i això no és habitual en el màxim anotador del bàsquet Girona. Dins una altra vegada, pilota interior de Maric perquè es busqui la vida. Ui, és bo, ho fa molt bé, s'ha regirat i cistella passada, molt bé Maric.
No és un jugador especialment atlètic, però té molt bon cos i el fa servir molt bé, i ara ho estem veient, el 4 i el 5 de Girona han canviat, perquè ara tenim Eric Vila i Jaume, tenim Eric Vila i Golomana,
Golomana pista, encara,
és igual, vull dir, ha sortit Pons i ara el canvi seria amb un altre jugador.
Sí, senyor, com l'ha vist l'Artau, per això en sap tant. Entra Georgievich, marxa Golomana. Sí.
Entra Georgievich, però vull dir, Maric els continuarà castigant, és molt resolutiu a la pintura.
Servirà de línia de fons Corey Davis Jr. amb Iroegbu, amb Eric Vila. Vila cap a Iroegbu, bota que botarà, es penetra posant la mà, Rafa Luz, no és Borg, serà falta.
Vila.
Vila o Vila?
Vila, Vila.
Ah, per què li dic Vila?
No sé. No, és que després se'm queixa la família, i llavors...
Ah, perdó. Eric Vila.
No passa res, Dani.
En pilota, ui, té l'altre, en pilota.
Que aquí ha sentit, carai, Fontejau Bàsquet i ha vingut,
home, cap aquí,
corrent de la redacció
amb ganes d'aprendre amb tu, Dani.
Corey Davis Jr. al llançament. Què faríem sense Joan Camí? Què farien sense Corey Davis Jr.? Joan Camí, avui, sempre amb el bàsquet.
Avui vam una samarreta on s'hi llegeix pick and roll, sí, en Camí.
M'ho estàs dient, però si l'he vist abans i no m'ho he ensenyat pas. Sí?
Dani, jo crec que falta...
Li has explicat que t'estaves menjant el gelat, en Jaume i en Xavi, o no, abans?
Gelat? Ah, era açaí.
Algú sap què és açaí?
Açaí?
Sí, és una... Bé, jo crec que és una fruita de Sud-amèrica.
És una?
Crec que és una fruita, però te la serveixen glaçada, com si fos un gelat, i tu li afegeixes el que vulguis, maduixa, plàtan, el que vulguis, i ara està bastant de moda, vaja, a Barcelona segur, perquè hi ha molts locals.
Mare de Déu!
I convido a tothom que ho provi, perquè està molt bo i és bastant sa.
Però quin gust tindria?
És dolç.
Dolç.
És que, clar, us diria, té gust açaí, però si no l'heu provat...
No, clar.
Sí, clar.
Açaí, eh?
Açaí.
Passa que em diu l'Oriol Jové que ara ho confirmem del tot, que Neymar
sí.
va reclamar tenir quan una nevera plena d'açaí quan fitxa per l'Al Hilal.
Sí.
El Neymar de la redacció, en Joan Camí...
Jo diria que és del Brasil.
Tu, Artau, que ets jove, ho coneixies, això, o no?
No, i anava a dir que l'altre... Divendres, precisament, quan vaig tornar, vaig haver de fer un parell de parades a Barcelona, vaig anar a un parell de locals i ningú em va oferir açaí.
Sí. M'ha agradat, vull dir, ha tingut els santíssims nassos de dir està molt de moda a Barcelona. O sigui, se'ls han de tenir molt ben posats per dir està molt de moda a Barcelona.
En
la vida s'havia escoltat això d'açaí a Barcelona, Joan?
És igual.
Ara, la manera de plantejar-ho de l'Artau, vaig haver de fer dues aturades a Barcelona.
Tornant, l'Artau, com un viatge pel món per veure bàsquet, Mare meva, i aquí el tenim. En fi, el partit, per cert, l'ha durat Salvacamps, perquè Andorra ha notat, atenció, 19 punts en 5 minuts. 19 punts en 5 minuts, Artau.
Mals minuts de balanç defensiu del bàsquet Girona, que ha concedit una gran quantitat, ja no de cistelles fàcils de que hagin arribat fins a la cuina, sinó de cistelles en les quals simplement hi havia superioritat numèrica de l'Andorra, l'atac o atacs molt fàcils en primers segons de possessió, que són precisament coses que el bàsquet Girona no pot permetre. Andorra no rebutja jugar un ritme alt, ja ho veiem, té jugadors per fer-ho, té jugadors que prenen decisions molt ràpid. El Girona necessita trobar una manera de minimitzar l'impacte d'aquestes accions de l'Andorra i també controlar molt més el rebot defensiu.
4-38 per al final, s'ha reprès el joc. Corey Davis Jr. a la cantonada, Sergi Martínez al triple. Triple d'en Sergi, que gira cap a la zona de la banqueta andorrana. No sé si cap a algun aficionat que potser estigués allà darrere. En qualsevol cas, ha sortit bé de temps mort el bàsquet Girona. Triple de Sergi Martínez. 15-19 a l'Andorra. En possessió, compte que hi havia algú que ha saltat a pista, val, per posar bé la xarxa de la cistella, quin en surt. Esborg penetrant, molt bé, doblant cap a dos anys, que ha entrat, és molt gros el brasiler, és molt gros, i ara ha tret una falta, no ha arribat a ser, però, allò que se li projectava segurament a dos anys quan era més jove, no?
No, també és el tipus de jugador que no té un creixement lineal. Veurem si ara aquesta oportunitat a Andorra, en el context aquest de ser pivot suplent, li pot acabar brindant una mica més d'estabilitat. En tot cas, sí que és evident que ara mateix no compleix el que semblava que podria acabar sent, no, en el panorama nacional. És un jugador diferent, ja centrant-nos en què pot aportar en aquest partit de Maric. És una mica més espigat, però diguéssim absorbeix pitjor el contacte, és una mica més mòbil, però tampoc és que sigui especialment resolutiu a la pintura. Jo crec que pel bàsquet Girona és un emparellament més favorable, tot i els centímetres.
Li demanarem a l'Artau que encara s'amorri una mica més al micro, perquè si no vindrà Marc Selva directament aquí a Fontejau, que això dels micros a vegades, pràcticament com si l'haguessis de llapar, com si fos un gelat d'açaí.
Ara. Que m'apuntar Toni García Ramon, que és com menjar-te una bossa de nanses, menjar-te aquest gelat d'açaí. Té un gust a plàstic.
Ah, val, no estava entenent res. Dic, nanses, ara què és?
Clar,
val,
no ho entenia. Jo discrepo.
Ara mateix podríem centrar perfectament Toni García Ramon al Superesports.
No sé si és una bona idea.
També dic que s'acabaria la transmissió aquí, però vaja, bon debat, en Joan Camí.
Però...
A tu t'agrada, no?
A mi em fascina, et diria. Em fascina.
I això ho trobes al mercat, això?
A veure, entenc que fa molta ràbia dir que s'ha posat de moda a Barcelona. Fa ràbia dir això, ho entenc. Però és que hi ha molts locals. No faré publicitat, però hi ha molts locals, sí.
Locals de què? Fruiteries o...
No,
supermercats.
Aquests que van jugar... concepte branch. Sí.
Clar!
Aquest nou concepte branch també inclou...
Aquests que... s'ha arruïnat pràcticament.
Sí, això és veritat.
Estic tan fora.
Econòmicament és car, eh?
Saps què passa, Joan?
Què?
Que potser no hi ha tres persones a una distància més allunyada de les que tens al voltant ara mateix de l'açaí. Vull dir...
Tu també, tot i que estàs a uns quants quilòmetres.
Sí, bueno, ara el que estàs és a l'estudi de RAC1, llavors allò del cafè i el diari, dels bars on van aquí els teus companys de taula, no hi ha açaí allà.
Però ja et dic jo, que si l'Anna o el Rafa del matí de dilluns vaig i els hi demano açaí, jo crec que em fan fora del bar directament.
Tu prova-ho.
Mira, em comprometo a portar-ne un dia, ho proveu i allà jutgem entre tots si us agrada o no. És car, també aviso. Convido jo, sí, sí.
Val, 3:30 per al final del primer quart. Bàsquet Girona 17, Morabanc Andorra 22. És Borg votant davant d'ell. Susinskas, que ha tingut molèsties aquesta setmana. Bona cistella de Tobias Borg, step back, i ha fet perfectament el llançament per acabar anotant 17-25. Atenció, que l'Andorra amb la tonteria ha anotat ja 25 punts al Bàsquet Girona 3-0.